de reconèixer que al llarg d'aquests 7 anys sempre m'ha vingut de gust parlar amb Martí Boada, sempre. Va col·laborar, com sabeu, al Matí de Catalunya Ràdio durant un temps, feia uns reportatges magnífics amb la Pepa Ferrer, caminant per la muntanya, i de tant en tant ens envia poemes i ens fa partícip d'aquesta capacitat que té aquest ecòleg, aquest professor, aquest mestre de tants i tants i tants professionals del medi ambient del nostre país, doncs que a més té aquesta capacitat no només poètica, que la té, sinó també divulgadora. És un home que té un centenar de llibres, però alhora és mestre, és acadèmic, és doctor en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona, llicenciat en Geografia, en Estudis Catalans, amb Estudis de Sociologia i de Química, ha participat en multitud de projectes I+D, és assessor de diversos organismes internacionals, escriu seguit, camina seguit pel bosc, i avui rebia tot de missatges d'alumnes seus que agraïen que avui el tornem a convidar, perquè després de 25 anys de ser professor titular de la Universitat Autònoma de Barcelona es retira de la docència acadèmica. I, per tant, això és un buit que queda en unes generacions d'ecòlegs, també mestres, que deixen el doctor Martí Boada de veure'l en el dia a dia a les aules. Doctor Martí Boada, molt bon dia.
Què diu aquesta pobilla tan trempada? Què diu aquesta pobilla? Que de bon dematí i ja ens sentim a refilar per allà aquells sots de prenyar el Montseny, eh? A la primera hora del matí, llavors una rossinyoleta de bon dematí.
Així com parla, vosaltres diríeu que és un animal de bosc, eh? És un animal de bosc. I ho és, un animal de bosc. I és un savi, no? I això és una combinació ben estranya, aquesta teva, doctor Boada, perquè de tant en tant, evidentment, se't veu en els escenaris internacionals, en els organismes on toca, doncs dient el teu criteri científic, i després fent la teva feina de divulgador. Tu sempre, des de molt jove, vas tenir clar que una cosa eren les aules i l'altra era fer-li entendre a la gent el valor de la natura?
Sí, sí, perquè sempre he apreciat molt el coneixement popular, molt, molt. Però molt, tot i que ha caigut, diguem, en desús, diguem-ne, i ha estat demeritat a vegades per la pròpia acadèmia, no? Però jo entenc que el coneixement popular de la gent del tros, diguem-ne, no? Aquella pastora o aquell home de bosc, és un coneixement acumulat d'una manera mil·lenària, es pot dir, i sobre això jo em trec el barret.
Quin país tenim, que Martí Boada, amb aquest perfil acadèmic tan ampli, 179 pàgines té el seu currículum, 179 pàgines, que es diu de pressa, 179 pàgines de currículum, vol dir que n'ha fet moltíssima de feina i tota la que té per fer, perquè aquest home té una energia que no se l'acaba, que tingui la sensació que quan escrius un article per un diari, la comunitat acadèmica rufa el nas, no? És una mica allò de dir, sí, això de divulgar no fa per nosaltres, els científics. No,
és així mateix, Mònica. És a dir, fins i tot, ara faré una crítica, perquè jo considero que la crítica és molt important. És a dir, principi de Bacon. De Bacon en el sentit filosòfic, no en el sentit alimentari del terme. Bacon, ja fa el segle XVI, XVII, ja va dir que l'única manera de créixer és a partir de la crítica.
Certament.
Si ens pensem que som els millors i els més guapos, ja hem begut oli. Perquè és un principi realment molt important. I aleshores jo, com que tinc un origen molt humil, orgullosament humil, d'una família no de grans propietaris, sinó de gent masovera, efectivament he fet una carrera acadèmica, però sense deixar mai de treballar. Vaig començar a treballar als 11 anys de mosso en una casa de pagès a Cardedeu, amb 11 anys, és a dir, amb l'aixada vaig començar, no? Fins a arribar a fer, doncs, mai he abdicat de la línia acadèmica, però a partir de... després de fer el jornal, diguem-ne, no? I llavors jo crec que aquest origen humil té alguns valors. En el cas meu, jo ho tinc molt, molt clar. Quan aprens una cosa des del punt de vista científic, des del punt de vista acadèmic, algo que és notori, el primer que penses no és en fer el paper en la revista Impacte, en Nature Science, no, allò que tothom se li belluguen els mitjons. No. El primer que penso és com socialitzar-ho. Com fer-ho arribar al màxim de gent possible. Des de la perruquera del poble fins al manyà del poble. I llavors, jo crec que això és una mica de neurosi, perquè tinc com una obsessió amb compartir tot el que a mi m'arriba, diguem-ne, directe o indirecte, de coneixement. I aleshores jo crec que és un valor de les classes populars. I l'altre valor, que tu el practiques, que és la capacitat d'aixecar-te a les 5 del matí.
Llevar-nos d'hora.
O no, no, escolta.
Ho compartim.
No, no, això realment no tenim mai mandra, diguem-ne, no?
Però això que diu el doctor Boada és curiós, perquè per aquest estudi sovint passen científics que en saben molt del que parlen, però que no aconsegueixen socialitzar-ho. És a dir, que es mouen en els paràmetres dels seus, el que jo en dic els seus, no? És a dir, parlen per la seva comunitat, per dir que bé que ho has fet, que bé, jo hagués citat això i això altre, m'he deixat de dir. I al final la feina de fer arribar aquestes preocupacions teves, no únicament la preocupació per el canvi climàtic, que sempre l'has tinguda i des de fa molts més anys que no, des d'aquest mainstream, a les epidèmies, la relació demogràfica, de la demografia amb la natura, aquesta capacitat teva de veure els grans problemes de la humanitat, des de fa molts anys, no d'ara, no, des de fa molts anys, això has volgut que la gent en prengués consciència per transformar la realitat, perquè si no, de què serveix la ciència, no?
Sí, sí, això ho vaig aprendre. Hi ha hagut dos moments històrics biogràfics. Un, jo devia tenir 14 o 15 anys, com tots els nois i noies de la vall de la Tordera i com de totes les valls del país, passàvem l'estiu al riu. El riu era un referent de la infància, era el lloc d'on regaven els nostres pares, els horts, els camps, etc. I es va industrialitzar, lògicament, als anys 60, van venir doncs, fàbriques d'arreu, i recordo que la riera baixava amb uns abocaments de residus, un dia baixava groga, l'altre dia baixava vermella, l'altre baixava verda, i nosaltres al principi, com els pobres nens indígenes de Centràfrica que els hi porten residus perillosos, i juguen fins i tot, doncs ens excitava i tot aquella joia de veure un dia groc, l'altre dia... I el dia que vam veure que els nostres pares, quan engegaven l'aigua a l'hort i se'ls cremava tot, jo vaig dir, per mi, pels meus dintres, vaig dir, jo donaré la vida perquè el riu torni a ser el que havia sigut. I al cap de molts anys, quan vaig tenir la sort de conèixer Nelson Mandela a Pretoria, ens va dir a les 10 persones que ens va guardonar, va dir, no oblideu mai... No oblideu mai que això de la natura no és una cosa de quatre ossos panda i quatre flors i violes i romaner. No oblideu mai que la gran causa de lluita de la humanitat ja no és la lluita de classes, ja no és el materialisme històric, sinó és la lluita del medi ambient. No com un tema d'observació burgesa de la natura, sinó de compromís. Hem de canviar, hem de subvertir les formes de relació amb el planeta. Per tant, té un component social inequívoc per mi, no contemplatiu. No contemplatiu, sinó de compromís realment en canviar les formes de relació dels humans amb el nostre escenari existencial, diguem-ne, no?
I això, Mandela li deia a vostè fa molts anys, això ho estem fent bé, Martí Boada? Ho estem sabent fer, això?
No hem d'espantar, Mònica, no hem d'espantar. No hem d'espantar.
Jo pregunto, pobre de
mi. No ho fem... Tenim un problema enorme, i això és molt seriós, enorme i molt seriós. És a dir, el gran problema de la història de la humanitat, sens dubte, és a dir, hem tingut etapes de tota mena, però, és a dir, sempre hem tingut etapes problemàtiques terrestrement, diguem-ne, però planetàriament i estratosfèricament i fins i tot a nivell gairebé cosmològic, això és la primera vegada que ens hi trobem, i també això és molt seriós. El que passa és que sí que sabem, perquè això ho va establir el Paul Ehrlich, que és un dels savis més notoris viu, Premi Ciutat de Barcelona de fa uns anys, ell ens deia que no hem d'espantar. Des de la ciència no hem d'espantar. Hem de capacitar. Això és més margalef. Hem de donar caixes d'eines per entendre, però no espantar i no vas a tòpics. Això, no, el tòpic és el que més ens allunya del coneixement, realment, no? I no podem espantar, perquè si espantem en els nostres alumnes, si els diem que estem destrossant el planeta en una criatura, encara que ho diem amb bona fe, en un infant a l'escola, diem, si no recicles, si no ets bon minyó ambientalment, no vindran cojaremos o en Peli 10 o en Rosega Cebes, sinó que no tindràs planeta. No li diem que no tindrà futur laboral.
Però sinó... t'ho estan dient ells, això.
Això és horrorós, perquè etològicament desconnectem i mirem cap a un altre costat. hem de capacitar per comprendre, però no espantar.
Això ho deia Martí Boada també pensant en la Covid-19, no? De no generar alarmisme perquè la gent no entri en una fase de, fins i tot de negació, no? De reacció a la contra.
Exactament, sí. Sí, sí, de negació i de desconnexió. Sobretot.
Ho estem veient, ara està passant.
Està passant. Hi ha un mecanisme de defensa com els homínids, vaja, l'Homo sapiens, això de l'Homo sapiens, ja està mal construït, perquè primer és homo. Que hi ha la gent que defenseu el gènere i ja dius que ens comencem fatal, no? I és el de Sapiens, que també ja només hem de veure...
Ja, no sé. Homo sapiens, no, ja anem malament.
Anem malament, no?
Doncs, per homo com per sapiens.
Per sapiens ja és fatal, no? I llavors, esclar, l'espècie humana és, no ho som, evolutivament, no som els millors, diguem-ne, eh? I per tant tenim molts dèficits, ho veiem fins i tot a nivell dels que ens governen. Arriben per osmosi social i per democràcia, el país número 2 del món amb democràcia, que el tenim com un exemple, té al davant, jo no voldria ni de president de les puntaires d'Arenys, aquest xicot...
El Trump.
És horrorós.
Però m'interessa això que acaba de dir Martí Boada, que a nivell evolutiu no som els millors.
No.
Tenim éssers vius que evolucionen millor que nosaltres?
Diferentment, és a dir, nosaltres ens va sortir els homínids, que venim de molt enllà, i de fet hi ha hagut d'homínids, diguem-ne, d'humans n'hi ha hagut fins i tot fins fa molt pocs anys. Fins fa molt pocs anys, els últims parents pròxims, els neandertals van estar aquí a l'abric romaní de Capellades fa 30.000 anys i fins i tot van copular amb un sapiens, i fins i tot es diu que hi ha grups, això és una mica delicat sempre, el tema dels grups i d'ètnies i de races, això és una cosa sí. Que ens han de treure del cap, no? però que hi ha hi ha algunes teories que sustenten que hi ha sapiens amb una fracció intel·lectual de més d'un 5 o 6% diguem-ne de neandertals, eh? Llavors nosaltres intel·lectualment ens va aparèixer aquesta capacitat d'anàlisi, de raonament, que no vol dir que
la fem servir bé i que no vol dir que la fem servir per créixer nosaltres com a éssers humans.
No, exactament. Jo diria, aquesta és una perspectiva meva banyada absolutament de modèstia, però jo diria que la fracció de mesquinesa es manté sempre. Sigui paleolític inferior, paleolític superior, neolític, feudalisme, esclavisme, capitalisme... Sempre el percentatge de mesquins, és a dir, es manté al llarg de la història. O sigui, la quantitat de gent... Mentre hi ha una gent que té una fracció notòria de la seva dedicació a la bondat i a l'opositiu, hi ha exactament la mateixa força quasi bé en sentit contrari.
Vols dir que això no evoluciona?
No evoluciona. I això és el que... Jo crec que això és... En fi, jo no voldria deixar un missatge pessimista en aquest sentit, però jo crec que això és el que... De fet, els humans, l'Homo sapiens, ens comportem com una espècie de conducta evolutivament... Des del punt de vista de l'evolució negativa. Estem fent una evolució negativa, segur. Des del punt de vista de l'etologia, de la conducta, que això ens posa semàfors vermells evidentíssims. No vull fer un enunciat en aquest sentit, però el col·lapse el tenim advertit, diguem-ne, i clar, entre altres coses, no és tan sols per evolució genètica, biològica, sinó des del punt de vista de la conducta, perquè finalment aquest vertit abans d'aquest xicot de Can Tram que arribi per un model polític que et porti no els millors èticament, no els més capacitats èticament. Això ho veiem a totes les escales, ho veiem... Jo et sento a refilar al dematí quan m'expliques aquest tema de l'espionatge, quan m'expliques que davant de la justícia el que ha de fer justícia fa les més grans de les injustícies. Quan veus això, veus evidentment que la capacitat humana realment en el poder jurídic, en el poder polític, no t'hi arriben els més capacitats ni els èticament més formats. I això és el que ens farà una mala passada. El model energètic, el model econòmic, pesen moltíssim. Però posar... Jo fa temps vaig publicar un article que deia Un Concord, aquell avió que llavors era el Paradigma, pilotat per un mandril. Hi ha possibilitats d'aquest mandril. Científicament hi havia possibilitats, això es va publicar en el Scientific American, un altre autor, hi havia possibilitats que un mandril fes una maniobra correcta amb un Concord. I havia posat que fes una maniobra davant d'unes 300.000 maniobres de fer-ne una ben feta. Els humans, home, no som exactament això, però des del punt de vista del que plantejaves tu, èticament no ens hi arriben els millors, èticament, sobretot èticament.
Ens venia molt de gust que Martí Boada fos aquí avui, per raons òbvies. Sentir-lo és saviesa, és voluntat de construir, i fins ara que justament als 70 anys et treuen de les aules, ha sigut compartir-ho científicament també a les aules amb els nostres estudiants. Per tant, avui per molta gent és un dia de pèrdua, que no ho serà per la societat, perquè ell continuarà fent feina, oi que sí, que continuarà fent feina?
Sí, encara hem de picar una mica de pedra, encara.
Hem de picar molta pedra, sí, però fora de les aules, que a mi és una manera de prendre-s'ho d'una altra manera.
Sí, no? Jo estic feliç, estic bé.
És un savi, Martí Boada, un plaer.
Mònica Trempada.
Continuarem. Me'n portaràs a passejar algun dia pel bosc?
Un dia sí que et trobaré a pasturar.
Feu-me pasturar.
Vinga.